Prop de 8 minuts que ens separen ja del punt de les 2 de la tarda. Fem tertúlia aquí a Ràdio Nacional d'Andorra avui amb la companyia de la Laia Ferrer. Laia, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
I amb en Gualbert Osorio. Gualbert, bona tarda, benvingut.
Hola, ben trobada. Bona tarda.
Que estàvem parlant, vaja, el fet de la pregunta d'aquest cap de setmana. Aniràs o no aniràs a la Fira d'Andorra la Vella després de que aquest matí s'hagi donat el tret de sortir d'aquesta quarantena edició de la Fira d'Andorra la Vella? Tret d'això, també hi ha altres temes a comentar que els passem a debatre, perquè avui hem tingut amb nosaltres el mossèn Pepe Xisbert per parlar-nos de l'acolliment, no?, que ha fet el país després d'haver rebut ahir dijous aquestes dues famílies de refugiats sirians que ja es troben aquí a Andorra, ubicats a Sant Julià de Lòria i Andorra la Vella. I una de les qüestions que remarcava l'agraïment per part dels mitjans de comunicació perquè aquestes famílies no hagin estat els focus de càmeres de televisió, de fotografies per part dels fotògrafs dels mitjans escrits, etcètera, etcètera, per tal, doncs, de donar-los pau i tranquil·litat, no?, i que es vagin adaptant en el seu procés i en el seu ritme més adient. Ja podem dir que tenim refugiats sirians, que Andorra ja els tenim aquí, que ja acull ara, de moment, aquestes dues famílies.
7 persones, no?
Sí.
Havíem dit unes 7 persones, d'aquesta vintena que s'havia...
7 persones i la vuitena en camí.
I la vuitena en camí. Bé, està bé que hagin arribat. Està molt bé això que comentaves de la premsa, perquè recordo que en una entrevista a la Marta Albert, d'UNICEF, el passat estiu, parlava d'aquest tema de la premsa, no?, de què passaria si arribaven aquestes famílies sirianes aquí i de sobte es convertien en un focus d'atenció. Com de perjudicial podia ser per elles, com es podien prendre aquest fet de convertir-se, doncs, en un espectacle de fira una mica al final, no? Vens d'una situació molt, molt complicada i trobar-te sent el focus d'atenció, que això no vol dir que en un país petit no se'ls coneixerà, no se sabrà qui són, evidentment que se sabrà si els nens acaben anant a l'escola, han de seguir uns determinats processos, sí que se sabrà qui són, i si ells volen, d'aquí un temps, quan hi hagi aquest mínim procés d'adaptació, aquest mes i mig, que vulguin explicar la seva història, que puguin fer entrevistes als mitjans de comunicació, però sobretot la importància era que fos una elecció. No que es trobessin aquí amb, bueno, benvinguts, no?, una pancarta, una roda de premsa i totes les càmeres enfocant-los, que això podia ser molt contraproduent. En vam estar parlant aquest estiu, i sembla, i estic molt contenta de que finalment tots els mitjans de comunicació, també des de la part política, no?, que podia ser que interessés una mica fer aquesta posada en escena de benvingut, no?, doncs no s'hagi fet i s'hagi pensat en aquestes famílies.
Albert. Bé, jo la primera cosa que tinc que dir és que no és la primera vegada que hem agafat o hem tenint aquí refugiats. Esta, jo crec que és la segona. Anteriorment va ser dos nois joves que van venir aquí, van tindre...
Els eritreus, no?
Exacte, els eritreus, que el dia... Van, en realitat van estar poc temps, van marxar després, bueno, van decidir anar, penso que a altres ciutats o altres països, però vamos, jo crec que és totalment positiu, i a més, en contra de lo que per desgràcia a vegades estem sentint o llegint en els mitjans de comunicació i concretament a la premsa, hi ha comentaris que són ofensius, i que no solament són ofensius, sinó que inclús per mi alguns hasta són delictius, perquè clar, o sea, estem parlant de persones, no estem parlant de coses. Entrem per aquí i a partir d'aquí són persones com nosaltres. Tindran les seves formes, la seva cultura, tindran els seus signes particulars o el que sigui. Però el que no es donen compte és que són persones simplement que el que estan buscant és pau i tranquil·litat. I que després, quan estàs llegint i ves els comentaris que es fan, dius, això no és d'una persona normal. O sea, una persona que té... tots els sentits al seu lloc, no podem fer comentaris despectius ni comentaris de perill. O sea, què estan dient? Què passa? O sea, és que hem arribat ja a un punt d'una agressivitat total. Per què? Perquè venen unes persones que necessiten refugi, pues a aquestes persones que necessiten refugi se les dona. A més, no ens enganyem, Andorra és un país d'acollida. Acollida quan la Segona Guerra Mundial, acollida quan la Guerra Civil Espanyola. O sigui que, per tant, alguna cosa hem de retornar també nosaltres per rebre aquesta gent que en aquest moment necessiten ajuda.
O Albert, perquè feia els comentaris que expressaves, que es veuen en alguns mitjans de comunicació, no? A través de les xarxes socials, també, certa responsabilitat, punt número 1, dels mitjans de comunicació, d'aviam quins comentaris estem publicant o no, això ho hem dit moltes vegades, també, s'ha d'alertar, a vegades es pot estar cometent un delicte, no?, si tu estàs fomentant aquest odi. Pel que fa a la xenofòbia, una cosa que a mi em preocupa, no? Sí que és veritat que hi ha molta acceptació, hi havia molta gent, que hi havia aquest welcome refugees, no? Tant a Espanya com a Andorra, que estava disposada, al contrari, estava lluitant perquè hi hagués aquesta acceptació, perquè vinguessin refugiats aquí, que evidentment que hi tenen lloc. Però sí que és veritat que també hi ha una onada una mica xenòfoba, no?, de tancament, i que també la podem veure a través de les xarxes socials i dels mitjans de comunicació, i que evidentment que preocupa. No sé si és més una alarma que s'està creant, no?, i que es crea a la xarxa, i que realment a l'hora de la veritat jo considero que quan aquesta gent estigui vivint aquí, quan vagin a l'escola, quan s'integrin en aquesta comunitat, no... Com a mínim tinc l'esperança i crec sincerament que no la veurem, al contrari, no? Veurem gent acollidora i gent que es preocupa per la vida que se sap que ha tingut aquestes persones, que no estem parlant de tots els refugiats marxen d'algun conflicte, però és ben conegut quin ha sigut el conflicte sirià. Portem 3-4 anys veient drames a les pantalles de televisió de què ha passat amb aquesta gent, no? Per tant, jo crec que espero que aquesta xenofòbia que podem veure a les xarxes socials com a mínim no es tradueixi en el seu dia a dia.
Però és que aquesta xenofòbia, a mi el que em molesta és que sigui una xenofòbia anònima. L'anònim, dic com a periodista, l'anònim és el refugi del covard. Si tens que dir les coses, les pots dir tranquil·lament. Estàs en un país que és totalment lliure i que, a més, té un respecte total al...
Sí, però no s'incorres un delicte d'odi, eh?
No, d'acord, però és que això, el que no és ni acceptable és que sigui un anònim i es publiquen anònims. Això ja dintre del mètode de la deontologia periodística ja tindria que estar suprimit. Tindria que estar fora. Ara, la persona que escrigui amb noms i cognoms, jo no li puc dir res, el pot opinar d'una forma, jo d'una altra, el que sigui, i podem entrar en un col·loqui, en un diàleg o en una discussió, és el mateix. Uh-huh. I per tant, ja deixant el tema, crec que ha sigut ben rebuda la gent que ha vingut, i penso que, a més, lo lògic és que fossin més gent la que tindrien que venir. A última hora, Andorra ha sigut un país d'acolliment de tota la vida. I, per tant, o sea, hem d'acollir, precisament, hem de donar una mica el que en el seu dia ens van donar a nosaltres.
Una vintena és això, és un nombre que ve quan ja va sortir a la palestra, seran 20 o seran una vintena, i ja va ser una cosa que vam parlar i vam comentar molt de per què 20, per què no 30, per què no 40. Bé, al final hi van haver diverses justificacions per part del govern, això no vol dir que acabéssim d'acceptar-les o d'entendre-les perquè només eren 20. Tot i així, sí que vam entendre la dificultat del procés legislatiu que hi va haver aquí per poder acceptar com a mínim, no?, una part de població refugiada, perquè Andorra no estava dintre de la legalitat en determinades coses. Un dels altres problemes, evidentment, i que ja s'ha dit, és que bé que estiguin arribant, que bé que arribin aquesta 7, aquesta 8a persona en camí, que bé que arribin les 20, no? Una vegada des del col·lectiu obrim-les, no? Que quan es parlava això de les 20 persones, de només 20 persones, però van dir, mira, doncs que siguin 20 persones són 20 vides, no? Em va fer molta gràcia la Èlia, que és una del col·lectiu, que deia 20 persones pot ser tu, el teu germà, la teva mare, el teu pare, posa't en el teu lloc, saps? Per tant, 20 persones, doncs que vinguin aquestes 20, és molt important. I després l'altre tema que des d'aquest col·lectiu porten temps dient-ho és què passarà després d'aquest any, 2 anys de període transitori, no? Aquests 4 anys de període transitori que tenen amb aquesta llei que s'ha fet ara una mica de pas. Què passarà? No? I llavors ara ve doncs, el gran tema, hola, el dret d'asil. Què està passant amb el dret d'asil? No? Ja hem posat un parche, permeteu-me que... hem posat un parche perquè puguin venir aquesta 20a, perquè va ser un compromís del cap de govern en el seu moment, i perquè també hi ha hagut des de la societat una determinada pressió perquè es complís aquesta promesa. I ara què farem amb aquesta gent un cop decideixin si ho volen quedar-se aquí? Clar, no, tu necessites regular el dret d'asil. Què em farà si no? Amb quina legalitat, com es queden aquí?
No, aquesta gent, des del moment que tenen ja el refugi i tenen, diguem, el salvoconducte d'Andorra, estaran reconeguts aviat a nivell europeu per poder circular lliurement per el continent.
Sí, sí, això és una cosa molt bona que ja es va veure amb els eritreus, com comentàvem, no? Va ser un dels problemes que hi va haver amb els eritreus, de fet,
O sigui, a partir d'aquí, aquesta gent, jo m'imagino que el principal és que s'adaptin, i si no s'adapten, doncs igual diuen, doncs mire, jo aquí en Andorra no m'adapto, m'agrada el sistema, el que sigui, però no s'adapten. I és possible, doncs, que puguin anar a altres països, però ja pensen que aquesta gent està arribant de Síria. I Síria està en plena guerra i precisament en una guerra com totes les guerres que són brutes, esta és molt més bruta, perquè aquí ja no sabem qui és el que ataca, si és el russo, si és l'àrab, si és l'altre, però estan constantment en una batalla impressionant. Per tant, aquesta gent ha vingut, ha escapat de la guerra. Recordem, fem una mica d'història. Quants espanyols van tindre que marxar en la Guerra Civil? Quanta gent va tindre que marxar d'Europa durant la Segona Guerra Mundial? I aquesta gent se la rebia amb els braços oberts. Pues nos toca fer el mateix, simplement, i ho hem d'acceptar així. I, per tant, qualsevol crítica, qualsevol cosa d'aquesta és molesta. Molesta. O sigui, el que no es pot és qüestionar, ni criticar, ni inclús menysprear aquesta gent.
Sí, ara el que toca és, evidentment...
I luego, lògicament, que s'adapten també al país.
Però per això toca fer passos. És a dir, es necessita una legalitat, una cobertura legal per a aquesta gent. Ells ho saben, dic la classe política ho sap des de fa temps, des de que va fer aquesta llei transitòria, i ara el dret d'asil va ser un compromís en el seu moment. Finalment, en aquesta llei transitòria o en aquesta llei de... No sé si recordeu com es deia aquesta llei de... per causes humanitàries,
sí.
Bé, no sé, té un nom així com molt llarg, en aquesta llei... Primer, inicialment, es va posar l'obligatorietat de legislar el dret d'asil en un període, no recordo si era d'un any o d'un parell d'anys. Això es va treure, finalment, quan va arribar al Consell General, aquesta obligatorietat, no?, o aquest termini es va treure, no? No es va dir quan s'havia de fer. Bé, no es va dir quan s'havia de fer, però la classe política sap que s'ha de fer, perquè tu un cop comences a acollir refugiats aquí, has de tenir el dret d'asil, tu has de tenir una cobertura legal per a aquesta gent, perquè, com bé dèiem, poden decidir no quedar-se aquí i marxar, però i si decideixen quedar-se aquí? Clar, llavors, tota aquesta cobertura legal, crec que, bueno, s'estan seguint els passos, no?, des de les organitzacions no governamentals estaven satisfets de que, com a mínim, no?, ara s'ha aconseguit aquesta arribada, ara són 7, seran 8, tant de bo arribin aquesta vintena que s'havia dit. Bé, s'estan fent els passos perquè arribin, però alerta que no podem parar aquí, perquè necessiten una cobertura legal. I aquesta llei transitòria no ens dona una cobertura legal completa. És a dir, sí que te la dona per un temps, per aquests 2 anys, per aquests 4 anys, però on està el dret d'asil? Andorra el té pendent i ho ha de recordar.
Serà una feina pendent i a posar-se a treballar ja serà de cara, suposo, aquesta propera legislatura.
Clar, suposo que el problema és que en tenen moltes de lleis sobre la taula i ja entenc que segurament hi ha moltes prioritats i que tenim les eleccions aviat.
Penseu però... que aquesta, és el que t'ho volia dir, aquesta legislatura acabarà en el mes de març.
Per això, ja serà la propera.
O se fica les piles o anirem una mica malament.
Vinga, va, que ens queden 8 minutets per parlar d'un altre dels temes que, sens dubte, és el tema de la setmana, en què el dilluns iniciàvem jornada i setmana amb aquesta bona notícia de, finalment, que Gran Valira, la marca Gran Valira, tindrà continuïtat.
Hombre, jo content, més que res, perquè és un tema que, precisament, afectava a una sèrie de persones d'un costat i de l'altre que són amics. I moltes vegades, pues, havíem parlat i veies unes discussions, una situació molt tensa entre les parts. No està del tot resolt, però que sí està, ja hi ha una sèrie de punts que ja estan acordats i que jo crec que a això al final arribarà un enteniment i que arribarà precisament... O sigui, si Virtus Unita Fortior és el lema d'Andorra, jo crec que és el que han d'entendre que és el millor. O sigui, lo important és que les coses, que la gent, que les empreses, que els negocis estiguin fusionats o estiguin... treballin conjuntament, perquè clar, si hi ha separació, comencem ja amb les petites lluites, amb les petites discrepàncies, i la cosa no va bé. I per tant, si el tema ja de Gran Valira va endavant, altres temes possiblement puguin anar també.
Bé, era un tema de país, no? La preocupació realment era una preocupació de país. Una marca molt important. Havien parlat de les pèrdues que tot això podia representar. No s'havien acabat de fer, si no m'equivoco, públiques les xifres sobre quina inversió, quin cost hagués costat a cada societat aquesta separació. Suposo que quan ho han valorat també deuen haver vist que era bastant elevat. Molt contenta, evidentment, pels treballadors, per la gent que ha cregut en la marca i que pot tirar endavant amb aquest projecte amb el que porta treballant molt temps, contenta pel país, perquè s'emporta una marca i té aquest domini esquiable.
És una marca que és de les primeres d'Europa, a nivell d'estació d'esquí.
Exacte, sí, no parlem de nivell d'Andorra, sinó que parlem...
A nivell d'Europa.
Sí. Per tant, en aquest sentit, molt bé. Sí que deixa'm que, no?, posi una mica allò...
la cullerada.
Saps? Una mica, saps? Soc jo, em van posar una mica de la cullerada. Que estrany, no? És a dir, hem arribat fins aquí alertant d'un divorci que no hi havia manera de fer-ho enrere, que no, que ens separàvem, que no, que no podia ser, que no podíem anar junts, que havien passat moltes coses, que no hi havia un marxa enrere, que no podia... I aquestes negociacions deuen haver sigut molt bones, eh? Perquè de sobte decidir que potser és millor anar junts. O hem vist realment que els nombres eren molt vermells, molt, molt vermells, que també pot ser, o bé ens han donat alguna cosa en aquesta negociació o ens han ofert alguna cosa en aquesta negociació que ens ha fet replantejar si aquest divorci era tan bona idea o tan mala idea.
Jo,
no?
sense donar noms, sí puc dir que al final ha vençut o ha guanyat el sentit comú. Perquè al final s'han donat compte que esa pataleta entre amics, ese enfado, ara ja no parlem, ja no sóc el teu amic.
Sí, però un any de pataleta,
eh?
I de sobte se'ns passa la pataleta.
Però és que quan esa pataleta estava, voldria dir, sense entrar en detalls, esa pataleta estava en ambas parts, però en alguna part no era una pataleta completa, era una pataleta individual.
Bé, llavors, suposo que...
Hem baixat del burro.
Sí.
Ens han fet passar, no? Però sempre passa, no? En una discussió sempre va pujant, i una vegada estàs a dalt i es deixa reposat, el soufflé baixa.
I després hi ha una cosa que sí.
Bé, les ganes de veure també la negociació, eh? Ganes de veure...
No, la negociació realment... ha sigut fàcil, perquè era una negociació
realment
que ja
li
s'anava bé. Com estaven, els anava bé. O sigui, sí, és una qüestió simplement de sentit comú. No, no era una qüestió de gran economia, que també participava el tema econòmic, lògicament. Perquè, clar, també havia que contemplar què deixo i què guanyo. Però, en fi, que el tema tampoc, el tema econòmic no era preocupant, no era molt preocupant.
Saps que em sap greu per això que es digui pataleta, no? No, que segurament ho ha sigut, no? Però és com, no, bueno, és una pataleta que han tingut dues empreses del país. I les,
bueno,
suposo que ells són conscients de que la seva pataleta, depenia una quantitat de gent...
El qualificatiu,
però, bueno, en plan col·loquial. No, però és que però l'estem posant ara aquí com podem haver dit moltes vegades, no? S'han enfadat, no? Però fins a quin punt eren conscients de que aquest estira i arronsa que no han decidit, és a dir, que no l'han decidit negociar abans o parar-lo abans d'arribar fins a la situació que hem arribat, ha fet patir i ha fet trontollar la vida laboral de molta gent, no? Que ha estat com molt pendent de què passava amb aquestes dues empreses, perquè estem parlant de dues empreses molt importants, llavors molta gent inestable i dependent d'això. A mi això sí que és una de les coses que dius, bueno, mentre ells es discutien en els despatxos, s'era conscient de fins a quin punt ha canviat fins i tot la vida de molta gent que ha acabat deixant l'empresa, no? Que era una empresa que li agradava però que l'ha acabat deixant perquè era una mort anunciada i no volia arribar fins al final en una situació d'estrès laboral o de tensió a la feina, no, coses d'aquestes, coses d'aquest estil. Hi ha molta gent, doncs, que ha marxat, exacte, i ho ha patit. Per tant, home, alegrar-me'n moltíssim, però també, no, desitjar. Hi havia un acudit del Jordi Planelles, que a mi m'agrada molt, i hi havia un acudit d'aquests del diari que posava com si una noia llegís un llibre, no, i era un llibre de terror, diu, aviam si la pròxima vegada és una novel·la romàntica. Saps? Vull dir que la propera vegada que s'hagin de... que tinguin els seus negocis, evidentment són dues empreses i tindran les seves enteses i les seves desenteses i que facin. Però aviam si ho podem gestionar d'una manera, això, més romàntica, més de novel·la romàntica.
No, jo crec que sí, jo crec que el tema... Sí? A veure, encara el tema, si em diu, està ja finiquitat, ja està arreglat del tot. Suposo que encara queden petites coses per solucionar, però l'interès d'ambas parts és tirar-lo endavant ja.
I a més que una crisi que surt reforçada, també incloent una altra estació com és Ordino Arcalís.
Sí, sí, no, sí, però bueno, esta sortirà a part. De moment no te sabria dir si estarà dintre del paquet o estarà al marge del paquet.
Això s'haurà de veure, però bueno, és una notícia,
sí,
que
també,
dius, que la gent perquè, s'ha felicitat també d'això.
Lo que són les pistes d'esquí del costat del pas de la casa i Grau Roig i tot això, cap problema. En canvi, les pistes d'Arinsal i totes aquestes ja costen una mica més. Però és curiós, en una tenint la iniciativa privada i en l'altra tenint la iniciativa pública. En la iniciativa pública hi ha problemes, en la privada s'han solucionat. Se ha de buscar la solució, i la solució pues, ve per l'interès i el desig, lògicament, de guanyar diners, no ens enganyem. O sea, la gent el que vol és treballar i guanyar. Fins aquí és lògic i normal. Ara, el que no es pot fer és que farem una estació meravellosa, única, extraordinària, i després no tinguis fons per lo més primordial o lo més important.
Pel que deies d'Ordino Arcalís, bé, també moltes vegades s'ha parlat al final d'aquesta intenció de que s'hauria d'anar cap a un forfet únic, no? Cap a unes pistes d'Andorra, i no aquesta divisió. No sé si finalment, a la llarga, en els anys, ho acabarem veient, no? Que totes formen part
de... d'una mateixa marca.
Exacte.
Sí, però bueno, esta història ja... És de fa molts, molts, molts anys.
És competències transferències o no? És d'aquestes
no,
de...
es va intentar en alguna ocasió i mai s'han posat d'acord. I, a més, també hi havia els problemes polítics, moltes coses.
Moltes coses en joc. Walbert Laya, que arribem al final del nostre temps. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquests minuts aquí a la Tertúlia Ràdio Nacional. Molt bon cap de setmana a tots dos i abrigueu-vos molt.
Gràcies.
I
la bufanda me la regalaràs, no?
Això mateix, ara te la dono. A la sortida te la dono. Nosaltres ho deixem aquí, que arriba el nostre company Jordi Lorente amb el seu Línia Directa, avui com a protagonista, la cònsol major d'Escaldes, en Gordany, la senyora Trini Marín. Nosaltres marxem, que acabin de passar molt bona tarda i molt bon cap de setmana a tothom. Adéu-siau.